A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui divendres, vigília de cap de setmana. I, curiosament, i no ho he fet aposta, he fet repetir avui dos convidats que vaig tenir abans de festes de Nadal. Josep Maria Camp, benvingut.
Moltes gràcies.
M'ha fet gràcia, dic, mira, involuntàriament els torno a tenir aquí junts. Enric Sorribes, benvingut.
Què tal, com estem?
Molt bé. Bueno, avui no és per crear polèmica, però sí que estem, diguem, una miqueta supeditats per al màrqueting. Avui Sant Valentí, Sant Jordi, ja baralla entre els dos, no? Potser una miqueta.
Bueno, jo, per exemple, jo que sóc de català i vinc d'origen així més, no sé, diguem, no sé, carolingis, no? Poder... no, jo soc de celebrar Sant Jordi. A mi Sant Valentí no hi és, no? El famós Cupido i tal, no? El Cupid. Però jo soc més de sempre la tradició de la rosa i el llibre, no? I en canvi ja, pues, no li he trobat mai el què, no?
Bueno, s'ha implantat potser una miqueta per copiar, doncs, el que fan a França, sí, per influències i altres coses, segurament.
Sí, sí, bueno, al final tot això és, com has dit tu, és un tema de màrqueting, és un tema absolutament comercial, i el que va començar sent una cosa acaba sent una altra, perquè també Sant Jordi també ha acabat degenerant, eh? A l'inici, recordo, Sant Jordi li donava la rosa a la persona. Ara reparteix roses a tort i a dret.
A Déu i sa mare.
I s'ha perdut aquell punt que era... fer-ho especial per algú, no? Mm. Com molt li feies a la mare, no? És diferent. I allà igual li foties al pare, però ara és allò de... tot Déu rep de tot i de tothom. Bueno, jo crec que això s'ha perdut una miqueta, perquè serà més el component comercial que no el component emocional.
El que dius tu de Sant Jordi, potser hi ha aquesta part, diguem, diré romàntica, de triar el llibre, que regalo, cosa que, bueno, Sant Valentí, doncs, és una mica, no diré més comú, però molt més ampli. Mm.
Sí, però bueno, és que a més Sant Jordi també és la rosa, amb la qual tu el que busques és una rosa que t'agradi, que sigui maca, i és una altra...
Clar, i ara ha degenerat molt també, perquè surten moltes varietats, molts tipus de roses i, bueno...
I de colors,
i bueno, de colors, bueno. I d'altres articles que no tenen res que veure amb la rosa, perquè també estan identificats com a Sant Jordi. Mm.
Ara, una frase molt maca que va dir el... tenia aquí el dijous el Miqui Legendario i el Ivan Lira, deia, aviam, no hi ha dia per celebrar quan estimes una persona, té que ser qualsevol dia de l'any, perquè si hi ha un dia en si, dius, ja desvirtues molt la cosa.
Sí, bueno, això és aplicable al dia de la mare o al dia del pare.
Sí.
El que passa que si ara agafes un calendari, i jo estic en un grup d'aquest WhatsApp, i n'hi ha un que sempre, pues, t'envia, no? El calendari del dia sempre hi ha 14 sants, que 13 dels quals no sap ni qui són, algun dia són els 14 que no coneixes, no? I sempre hi ha aquella, la típica frase, no? I al final és dia de... Bueno, clar, sempre hi ha el dia d'alguna cosa, no?
Bueno, cada dia.
Sí, el que passa que si vols fer, diguem-ne, un dia especial, doncs, com a remarcar-ho, però és això, o ho fas cada dia, no té cap sentit.
Mm. Sí, bueno, havíem avui...
Per cert, era el dia de la ràdio.
Correcte, ahir era el dia de la ràdio, ara em dir, un mitjà que comentàvem ahir, ahir tenia era el dimecres que tenia l'Ivan Lira i el Miqui Legendario, ahir tenia el Jordi Fernández, el director de la Creu Roja, i dèiem que potser la ràdio és el mitjà el més general fàcil per persones encara que tinguin discapacitats, perquè una persona que, doncs, no hi veu, que és cega, doncs, pot escoltar la ràdio, una persona, doncs, que té dificultats d'audició té un aparato i pot escoltar la ràdio, o sigui que tens un ventall mega ampli, diguem, de públic.
Sí.
No, bé. I de llibertat també, perquè també. Si tu mires la tele has d'estar davant de la televisió, en canvi la ràdio pots estar caminant, pots estar conduint, pots estar dormint o endormiscat, és igual, pots estar cuinant, pots estar treballant, la ràdio sempre et pot acompanyar.
Sí, jo, bueno, a més, ahir justament vaig veure un programa fent a Televisió d'Andorra, no? I parlava d'això, no? De gent de l'origen que tenia la gent amb la ràdio, i ja em va fer pensar en mi mateix, no? La introspectiva, no? Clar, jo sempre he estat amb la ràdio, no? Soc una persona que a més m'agrada sempre escoltar música, amb la immediatesa de la notícia que abans solament te la donava la ràdio, perquè clar, abans, ja som d'una generació, bueno, que els tres i fa no fa, tu ets més jove, però vull dir... ara tens 44 canals i tens un 324 que és continu, no? Un 24 hores que és continu. A la nostra època jo recordo que tenies el Telenotícies 1, no? O el Telediario 1, el 2 i el 3. I bona nit i tapa, no tenies res més. I en canvi la ràdio és la que et permetia estar amb el directe. Jo recordo estar a l'escola quan va passar el famós 23F a Espanya, es va saber per la ràdio. I a nosaltres va venir algú que ho va escoltar amb la ràdio i no sé qui tenia una petita ràdio d'aquelles que eren les de butxaca i es va posar i estàvem escoltant. Jo tenia 8 o 9 anys, però clar, un cop d'estat, no? I, no, però 83, no, jo tenia 16, 15, 16. I aquestes són aquelles que diuen, hòstia, la ràdio i escoltant i el patiment, no? I què passa? Bueno, doncs això, aquella època no t'ho donava res més. I ara no, ja tens 24 o 24 hores que t'ho vas repetint constantment, però la immediatesa, la capacitat, la capilaritat que et dona, el que diu Josep Maria, no? La llibertat que et dona la ràdio no t'ho dona res.
Del que deia Josep Maria també, és cert que, per estadístiques, la veracitat de la informació, molta gent fa molta més confiança a la ràdio que en altres mitjans de comunicació.
Sí, pot ser sí, això sí que és veritat. I no sé per què, perquè al final...
Bueno, potser per lo que deia l'Enric, aquesta immediatesa, aquesta relació que tenim, doncs, d'escoltar la ràdio, tenir informació per a la ràdio, i dius, ostres, si ho diuen a la ràdio és que ho han tingut de primera mà i és de la primera manera que es comunica.
Sí. I potser perquè la televisió també busquen una imatge que de vegades que vengui, no? Mm-hmm. I aleshores això pot fer distorsionar la notícia verdadera.
I més amb els mitjans de comunicació avui dia, que hi han hagut canals i empreses que s'han dedicat a tenir, doncs, aquest boom informatiu i aquest bombardeig informatiu i sensacionalista, que és sempre, com dius tu, Josep Maria, alimentar-se d'imatges i poder,
clar,
doncs,
ser sí.
Carn i fetge, no?, per dir-ho així.
Sang i fetge.
Bueno, però ahir parlant, per exemple, que ara s'està ja posant de moda, no?, que la ràdio sigui amb càmera, no? Que l'oient, si vol, et pugui veure, no? Perquè si és com si fos una tele, però en format ràdio, no? I això jo crec que també, doncs, et fa perdre una miqueta el punt aquell de bueno, no? Sí, però si he d'estar mirant la tele, per això tinc el telenotícia i no tinc la ràdio, no? És un magatzin que et va variant, no? Però, anant en línia del que deies tu, i no sé per què, sí, a mi la ràdio, poder perquè com no veig, no veia el que parlava, no? Et donava aquella sensació poder de més sinceritat o més realitat, no? Perquè tu ara saps qui hi ha, clar, si jo veig els programes de la tele i segons qui apareix, ja directament ja faig allò, el zapping, i ja faig tu. Home, clar, és que ja... Home, no, però hi ha certs programes que... Però és un tema particular, que no escolto, no miro, perquè qui me l'està explicant no m'agrada. Jo sempre he pensat que un periodista, depenent del tipus de programa, però un noticiari, a mi m'han de donar una notícia, després la interpreto jo. A mi no m'agrada que me la donguis filtrada i me la donguis pautada i me la donguis sota el teu filtre, però ja tenim un problema, ja m'arribes viatjat i no vull.
Clar.
I això a la tele crec que és molt més fàcil de fer, i en canvi la ràdio, doncs, la immediatesa no et permet tampoc filtrar molt, no? Tot i que, evidentment, depenent de qui hi hagi darrere, doncs, la tendència és una o una altra, però tampoc et permet manipular poder tant com la televisió, no? I això jo crec que la gent n'és conscient.
Del que diu l'Enric Josep Maria, em fa recordar el programa de l'Orson Welles amb l'invasió dels extraterrestres, que va ser, doncs, un pànic total a Estats Units. Avui dia, diguem, amb el que dius tu, Enric, si hi haguessin càmeres per la gent que ho mira més tenir i tal, ja li treus la gràcia del que va fer aquell dia.
Sí.
És així.
Bueno, allí va haver gent que es va suïcidar, eh?
O sigui, això no ho sabia,
sí,
veure.
Sí, hi va haver gent que hi va haver tanta veracitat que es van acollonir. Bueno, jo què sé, estem parlant d'Estats Units, estem parlant de molta gent, igual van suceder a dos, no?, o tres, però que es va fer el d'això, ojito, que la credibilitat que li va donar Orson Welles va ser la guerra de los mundos, és i li va donar tanta credibilitat que hi va haver gent que va reaccionar com va reaccionar. Per tant, clar, si tu confies en una emissora i aquesta persona amb la que tu confies, amb una veu d'Orson Welles, que una veu greu, potent, clar, li dones la versemblança que té, bueno, ja...
Sí, bueno, esperem que no arribi amb un impacte tan important. Hi ha hagut dimissió en bloc del comitè d'empresa del SAS, aparentment hi ha desavinències entre, doncs, direcció i comitè d'empresa, hi haurà, doncs, assemblea per fer noves eleccions. Dius, caram, per una empresa o un servei que té tant, diguem, vocació de cara al públic o ocupar-se del públic, sanitat, dius, que hi hagi desavinença, sempre poden haver-hi, dius, però d'arribar a aquests extrems, dius, em sorprèn una miqueta per justament una franja, diguem, de professionals que potser són més propensos a tenir més empatia que altres en altres professions.
Sí, però jo crec que tot d'alguna manera s'ha monetaritzat, no? I aleshores aquí s'ha perdut una miqueta també el bueno, no sé, jo em poso un nivell, estic prenent un fregau guapo. No, però no tinc informació per posar-me a favor d'uns o dels altres, eh? Però què passa? És un servei primari, un servei bàsic. Possiblement estan mal retribuïts per tot el que fan. És a dir, aquí jo parlo del que jo he llegit, per tant, com no estic a dir, no puc tampoc donar una opinió molt més formada. Però si has de fotre tantes guàrdies, has de fotre tants horaris, has de compaginar i tantes coses, al final dius, bueno, igual ens hem de dimensionar i no tindríem aquest problema, i si no et dimensiones ho has de retribuir d'una altra manera, no? Perquè per molt bé que ho vulguis fotre, al final passa el que passa. Jo conec algun amic metge que a mi m'explicava, no? Per exemple, en la pandèmia, és que pràcticament dormien a l'hospital, perquè com no hi havia metges, havien de fotre torns continuats i dormien a l'hospital. Bueno, clar, són situacions límit, situacions... Però la pregunta és, estem ben dimensionats? Ho tenim tot com ho hem de tenir per després igual poder jugar amb aquestes escales? I després, clar, si som el país que som i hem d'importar, no? Determinats recursos, clar, tu aquest recurs que importes l'has de pagar bé perquè si no, no et pugen. Aquí es parlava la setmana passada, no? del salari mínim, no?
Sí.
Un diferencial de 50 euros vers Espanya... No sé si molta gent pujarà o no pujarà, no?, en determinats trams. Però dic, clar, a vegades aquests estudis s'han de fer molt més, amb una perspectiva molt més àmplia i amb molta més profunditat que no quedar-te a vegades amb la notícia de oh, és que m'he enfadat, o Montjuïc Maria, no.
No, el que passa que, a veure, és un tema complicat, i això ja fa dies que està donant voltes, eh? Però és un tema complicat perquè pensem que el SAS és una empresa que deu tenir 1.200, 1.300 persones, sí, eh? Sí. Doncs gestionar tot això amb tantes categories diferents, perquè no és el mateix un especialista, un metge, un cirurgià, el metge d'urgències, el no sé què... Que... I aquí engloba tot, engloba els auxiliars d'infermeria, engloba el personal de neteja, engloba tot. Clar, és molt, 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 molt complicat, no? Bueno, i sembla ser que, vull dir, no ho sé, jo pel que he llegit, o sigui, hi havia un error, no un error, bueno, no ho sé, algo que falla a nivell de procediments del comitè aquest d'empresa, no? O sigui, que no... I aleshores, sembla ser, per part del que diu el comitè, doncs que han rebut certes pressions de càrrecs intermitjos. De càrrecs, bueno, sempre passa igual, no?
El que fa, diguem, la Sivella, no?
Clar, és que vulguis o no, a veure, amb un procés electoral, perquè això és un procés electoral, dins d'una empresa, gran, doncs cadascun fa la política a la seva manera, no? Segons li vagi ben vell, clar. Això és molt complicat. Aleshores, què hem decidit? Bueno, doncs pleguem i fem noves eleccions.
Sí.
I bueno, ja veurem aquí, a veure què ens sortirà. Però jo crec que hi ha molts interessos distints també a nivell dels professionals, a nivell dels professionals. I aleshores, home, sí que és veritat, perquè com a usuari, vull dir, ho veus, no? Hi ha certes especialitats que bueno, vull dir, que no hi ha... que faltaria més metges en aquest sentit. Però, bueno, penso que, vist lo vist, també, lo que hi ha,
no,
lo que no, tenim no, al voltant...
No, no compartidament, som unes màquines.
No anem tan malament, eh? Una altra cosa és el que va passar per la pandèmia, que això tots els hospitals van acabar, bueno, amb un estrès i amb unes càrregues de treball impressionants, no? Però, bueno, això ja ha passat. Vull dir, ara hem de fer, a veure, com mirem de fer per captar nous metges... especialistes, sobretot especialitzats, com ho fem per captar-los perquè vinguin aquí i els hi surti rendible, diguem-ho així.
Sí. Sí, aquí penso una cosa, que al final les situacions d'estrès són les que generen després que alguna cosa es trenqui, no? I possiblement, si no hi hagués hagut la pandèmia, possiblement aquesta situació tampoc hagués arribat a l'extrem on arriba. Passa que, clar, quan a tu et porten al límit, i en aquest cas és una situació crítica, no? Tothom espera que després allò tingui, no sé com dir-ho, una recompensa o una manera d'una retribució extra o algun... però jo recordo que a l'època sortia a aplaudir, no?, a les finestres. Però tothom aplaudia, i que guai, i que debuten, no? I això va posar de moda a les 8 de la tarda, tothom aplaudia, sí, no? I després, clar, quan acaba això, pensava, vale, molt bé. I després de l'aplaudiment, què tenim, no? Continuem estant igual de tensionats, amb els mateixos problemes, i després, tal com comenta el Joan Maria, hi ha tanta casuística allà dins que trobar una solució miraculosa és pràcticament impossible. Per fer una similitud fora d'això, no? Però també amb sectors que són molt estratificats, no? Això et passa amb l'aviació, no? Els pilots tenen el seu sindicat,
clar,
els ajudants, assistents de vol tenen el seu sindicat, amb el seu comitè d'empresa, evidentment, no? Vull dir, tot ho tenen compartimentat, els de la torre de control tenen... Sí, tothom va, perquè els interessos són totalment diferents. El que vol el pilot, que igual està en una... per encima del bien i del mal, clar, pues, si el que negocia és ell, el pobre assistent de vol va a dos veles, però clar, si ho fa el de... no recull el que vol, aleshores, i és molt complicat. Allò de trobar la solució miraculosa, de dir, i crec que no ho arreglaràs amb un nou comitè d'empresa, eh? Jo crec que la situació...
No, però clar, en una empresa tan gran hi ha d'haver un comitè d'empresa... Bueno,
sí,
per negociar, pues, sí, bueno, pues, els problemes que puguin tenir, no? A nivell.
Sí, hi havia una miqueta també el tema que funcionaris no són funcionaris, dius, aviam, es pot veure de les dues maneres, o sí, s'assimila a un tipus de funcionariat, o no és gent directament de la funció pública. També això estava una miqueta en debat, no? Aquí ja es pot interpretar de moltes maneres, perquè, clar, hi ha clínica privada, per exemple, en països veïns, i hi ha hospital públic, sí, i aleshores l'hospital públic és un funcionari. Sí. Aquí...
No, i aquí també s'hauria de veure després que hi ha uns quants metges, per dir-ho, que tenen la seva pròpia consulta, aleshores exactament...
Sí, és que és un sistema, jo diria, mix, perquè hi ha metges que estan en nòmina a l'hospital però que també tenen la seva consulta privada.
Sí, per això dic, aleshores aquí...
I això no està renyit, el que passa és que sembla ser que a nivell del Tribunal de Comptes, doncs, bueno, doncs posa una miqueta en guàrdia, doncs, aquest sistema, però és que això funciona així aquí, a França,
tot arreu,
a Espanya,
sí,
a tot arreu.
Sí, sí.
Perquè si no, el caos pot ser impressionant. Sí, sí. A veure, de metges no en sobra, en lloc del món, perquè van buscats. Van buscats.
Sí.
I aquí encara tenim sort, però vull dir que bueno, hem d'estar atents. És que el problema no és el salari que paguen aquí el personal sanitari. El problema és, si tu vols fer venir gent nova, el tema està amb el preu de la vivenda.
No, sí, correcte, sí, però cada una cosa porta a l'altra. Això és aplicable a qualsevol sector.
Clar.
Que si tu parles amb qualsevol empresari avui en dia... o qualsevol sector, i clar, primer intenta contractar algú. Llavors, clar, si és algú que ja tens al país, evidentment és la contraoferta, no? Oferta contra oferta, i amb el qual ja estàs, però clar, ho has de posar en un entorn salarial que no et distorsioni el que tens al costat, perquè al final fitxes algú, no? Incorpores algú i cobra el doble que el que té al costat, que fa el mateix, el del costat que et dirà, escolta, jo aquí porto 10 anys, o porto 5, que sóc tot tu, o com va? I ara i això és aplicable a tot, no? I clar, per això et deia, som un país petit que has de tirar de recursos de fora, i ara, clar, els recursos de fora, tal com està avui en dia, per exemple, la situació de la vivenda, és un problema, perquè clar, el diferencial que li has de donar respecte a el que pot estar sent retribuït a baix, 20.000 euros, 25.000 euros més, perquè faci el canvi, perquè vingui, perquè clar, si una vivenda per una família de 3-4 persones, suposo que vingui amb la família, a qualsevol lloc d'aquí, 1.500 euros...
Bueno, també has de comptar el tema dels impostos, que això sí, a vegades també ho veiem, i aquí, per exemple, aquests salaris pagarien, bueno, no sé, poquet, no? No sé què representa pagar l'IRPF d'un salari així, però vull dir que...
Sí, però la veritat és que...
És molt poquet, no té comparació amb el que pagaria Espanya.
Sí, correcte, sí, però tu el que tens cada mes és una sortida de 1.500 euros, que és la hipoteca. O sigui, aquí hi ha un fenomen en economia, no?, que es diu la il·lusió monetària. És a dir, no és el mateix quan jo pago una sola vegada que quan estic pagant constantment. No? I això és tant a l'hora de pagar com a l'hora de cobrar. No, sí, sembla una tonteria, però dir, els peatges, per què només els peatges? Tu tens molts peatges petits i no tens un de gran al final, perquè ningú agafaria el peatge.
Clar.
Tu et diuen, escolta, t'has de gastar 90 euros en peatges.
Sí, sí, sí.
Hòstia, ara tu vas sumant 3, 7, 10...
I pagues 95, i al final, sí, però hòstia, et sembla que...
I et sembla que no has fet allò, no?
Sí.
Per això és el que es coneix com il·lusió monetària, però al final estàs fotent el mateix. Clar, però això també és aplicable al fet, hòstia, jo si cada mes he d'anar pagant 1.500 euros, hòstia, jo vull tenir aquests calés a la butxaca. Jo després ja sé que hi gent de, al mes d'Espanya, al mes de juny o maig... Però és una altra història, no? Vull dir, jo he fet les calés primers tinc jo. En canvi, si me'ls vas fotent cada dia 1.500, cada mes 1.500, me'ls has fotut. Sí, sí, no, és tan idiota com això, eh? Vull dir, a l'ésser humà som així.
Sí, 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 sí.
I aquest és un factor que s'ha de considerar, perquè al final tu estàs important recursos. I els t'importes el preu que et marquen, eh? Vull dir, no, aquí sí, per dir, no pots jugar a canvi de cromos, perquè jo no puc ser metge, tu possiblement no ho seràs i tu tampoc, no? Aleshores... si vols que és un especialista amb no sé què, passa per caixa.
No, no, i amb cara i ulls has de passar per caixa.
Passes per caixa, eh?
Exacte.
Sí, sí, però ho dic, però llavors, clar, quan passes per caixa, vigila que no se't trenqui l'equilibri que tens amb el del costat, que està fotent el mateix i porta 5 anys aquí. Que la serà diferent, però possiblement no tindrà un lloguer com el que està pagant aquest senyor i li tocarà pagar ara, eh? Però,
clar,
sí, però
sí, sí, sí,
que,
sí,
la gent
sí,
es queda amb això, no?
Sí, sí, sí.
Del que dieu, amb l'informació, bueno, tenia l'informació de el salari mitjà, 3.126 euros, el mitjà, 2.170, clar, del que dius tu...
No, però això d'aquí?
Sí, això sí. D'Indorra.
No, però estàs parlant a nivell sanitari?
No, 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 estic parlant de les estadístiques que dona la
Caixa. General, a nivell general.
A nivell general. Clar, a nivell general, de lo que comentava abans, que sigui doncs, una persona, diguem, que sigui d'atenció primària, d'ajuda, de lo que fos, no? Dius, clar, quan veus aquests salaris i el que sap, el que cobra la massa popular, per dir-ho així, d'àmplia de treballadors, dius, escolta, aquí hi ha algú que s'ha menjat una part del pollastre, que jo no tinc. A vegades aquestes estadístiques poden fer enfadar una miqueta també la classe treballadora que no està en aquests llindars econòmics.
Ah, sí, sí.
Aquí... Ah, clar, sí, sí, el salari mitjà, no? 2.500 euros, vaja.
Sí, 2.170 el mitjà, el medià, perdó.
El medià.
No, i el salari...
I el mitjà, 3.126.
3.126, clar. 3.126, sí, però... o sigui, és el que cobra la mitjana. És el que cobra la mitjana, clar. Però aquí entre tots, des del salari mínim...
No, però això t'has de quedar...
El que cobra...
Això t'has de quedar amb el salari medià.
El màxim salari.
Diguem-ne que és el més habitual.
Sí.
Així, val? És a dir... Aquí hi ha la mèdia, la moda i la mediana, no? Això és també això
sí,
de
sí,
tema
sí,
estadístic. Aleshores, la mitja és molt divertida, però molta, és la gent que deia el pollastre, no? Doncs aquí, clar, d'aquí hi ha un acudit que és molt maco de sobre l'estadística, que és hi ha dos pollastres i dues persones, no? Aleshores, un es fot els dos pollastres. Aleshores, els dos s'han mort, no? Un per fart i l'altre per gana. I l'estadística diu que cadascú s'ha menjat un pollastre. Doncs clar, això és el mateix. Aleshores, la mitja és molt enganyosa perquè, clar, com tinguis salaris de... Igual. De 100.000 o 200.000, ja, que et reparteixen entre tots, i això va sumant.
Sí,
i, clar,
sí,
per això
sí,
tens
sí.
Aquesta diferència de 1.000 i escaig euros entre el salari mig i el medià. Per això dic, s'ha d'anar amb cura, perquè clar, estem parlant de salaris més habituals de 2.000 i escaig. Clar, 2.000 i escaig és difícil que la gent et vingui aquí, I per tant, això s'ha de considerar i s'ha de tenir en compte.
Sí, veurem una miqueta aquesta evolució, sobretot del mercat immobiliari, que és la que, diguem, és més limitativa també a nivell de mà d'obra i recursos que necessitem.
És el principal problema avui dia.
Sí,
sí. Principal problema.
Sí. Anem a publicitat i tornem a trobar el Josep Maria Camp i l'Enric Sorribes amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Ja he fet la reserva per sopar demà. Ah, i recorda que has d'agafar els vols per l'escapadeta a París.
Vols continuar fent aquests plans quan et jubilis? Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. Amb una rendibilitat neta garantida de l'1,75% TAE per al 2024 i 2025. I a més, si fas una aportació extraordinària abans del 31 de gener, podràs gaudir d'una bonificació màxima de fins a 600 euros. Nou Creant Pla Jubilació Rendiment. El pla per no canviar de plans. Consulta les condicions a creandestalvi.ad.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Camp i l'Enric Sorribes. Com deies molt bé, Josep Maria, abans d'anar a publicitat, el principal problema a l'habitatge, i això em feia referència ahir en un col·loqui esmorzar que feia l'empresa familiar andorrana. El ministre, el Ramon Lladó, deia que la riquesa del país creix, però això no reflecteix en les famílies, que és una miqueta el que deies tu, Enric, del salari medià. O sigui que sí, creixem, millor, tal, però aquesta propagació, diguem, de riquesa no s'escampa.
Sí, 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 sí. No, és un problema, a més, que això s'està debatent ara mateix a nivell europeu, a nivell d'Europa, perquè és un problema que té tota Europa, vamos, pràcticament. Potser Suïssa no, però bueno, però vull dir que la resta, pues sí, no? I clar, a veure com es fa això, o sigui, bueno, el ministre va donar pistes, no? Primerament, diversificació de l'economia, i després aquests salaris més baixos s'han d'anar augmentant, que ja s'han augmentat bastant, o sigui, percentualment, el que passa que han vist el que ha pujat el cost de la vida, necessiten pujar més els salaris aquests més baixos.
Sí, aquí entrem a la també una paradoxa, aquesta, la productivitat, no? Perquè
clar,
si tu puges salaris però no puges producció o productivitat, al final el que generes és inflació. I el problema...
Sí, sí.
És una bola que la vas fent gran i no soluciones el problema, no? Aquí l'ideal seria poder pujar salaris, poder pujar productivitat, per això el que fa és que tens un creixement real, no? Un guany real, i el teu PIB creix realment, no nominalment, creix realment. I això et permet, doncs això, no? Expandir-te de manera saludable. Si al final l'únic que fotem és donar-li a la manivela, no? Perquè, clar...
Sí, arriba un moment que pete, És que... A vegades pot semblar... Mira, no et poden... És que això també es fotre un berenjenal, no? Però jo crec que avui dia hi ha gent que treballa molt, però la majoria de la gent, sobretot els que cobren poc, treballen poc. Aquest és el problema. És aquest el problema. No hi ha prou producció. És el que deies tu. No hi ha prou producció.
No, és que sí, al final...
Com guanyava diners la gent abans? Amb un munt d'hores extres, vale? Si pagaven, cobraven... Jo recordo els paletes fa 20 anys, un bon paleta cobrava 1 milió de peles al mes, o més. Avui dia això és impensable. Ara, clar, feia hores per on tu. Bueno, i sí. Després marxava un mes de vacances.
Sí, és com tot. Sí, al final
feia això... un dia de festa a la setmana, treballava dissabtes i diumenges. Treballava tots els dissabte, matí i tarda, i en les millors ocasions fer la tarda del dissabte festa, però si no, sí. I treballaven molt, i treballaven, pues, bueno, 10-12 hores diàries.
Sí, el que passa que també hi ha hagut el canvi de que cada vegada, diguem-ne, Europa, i això és un problema més d'Europa que una altra part del món per situacions diferents, però Europa, la vessant social ha guanyat molt de pes, i el fet d'incrementar la vessant social té un impacte en la resta, no? És el que dius tu. Jo recordo, quan jo era jove, els dissabtes es treballava. No? I ara, normalment, ja els divendres a la tarda moltes empreses ja no treballen. Amb el que vol dir, has passat de tenir dia o dia i mig, que és el que comentava la Maria, a tenir dos dies i mig, no? I s'està parlant de reduir encara més.
No, hi ha aviat tres. Hi ha aviat tres, perquè a Espanya ja van per aquest camí.
No, però jo dic, aleshores, com això és, aquest és el problema que té Espanya, bueno, Europa, no? Però Espanya pues, també està sent un referent en aquesta línia. Tornem al mateix. Com ho equilibres? Perquè si realment tens capacitat adquisitiva i tens més temps de lleure, també consumiràs més i fas que la roda funcioni bé.
Clar, però si final... això segons el salari que cobres.
No, però si dient. No, però això et dic, si tens
capacitat de despesa per a l'oci.
Això et dic, que depèn de la teva capacitat adquisitiva, perquè si no la tens, estaràs a casa, entre cometes, mirant la tele, no? I en una de les plataformes d'aquestes de streaming que dèiem, i s'haurà acabat el bloqui, perquè tampoc podràs consumir. Perquè, aleshores, clar, l'ideal és, escolta, se't paga més, pots consumir més, i la roda fa que giri millor, no? Vull dir, li poses greix, oli a la roda i funciona. Però, clar, si al final l'única foto és posar caler paper, posar paper a l'economia, però no genero més producció, on abans pagava 1, ara pagaré 1,5. Perquè tu podrem comprar el mateix, clar. Ara, doncs, clar, si en faig 10, i me'n demanen 12, què faré? Pujar preu. Fins que s'equilibri el 10 i el 10, no? I això és l'economia competència perfecta teòrica.
Sí, sí, sí.
I aquesta plaça vol dir que l'únic que genera és inflació.
Del que dieu, amb exemples que, clar, Europa ara 27, el tema productivitat no es pot interpretar de la mateixa manera llatins, nord d'Europa, no, que forçosament dius, doncs, segons quin país, dius, doncs, mira, es treballen 32 hores, per exemple, el cas de Bèlgica, però en aquestes 32 hores tindràs productivitat. A països llatins dius, no, que a les 10 s'ha anat a esmorzar i no torna fins a les 11. Que a la tarda hi ha la migdiada i que a l'hora del cafè... fent, no estigmatitzant ni posant, diguem, en plan broma, però és cert que els hàbits
de cada país,
de cada país són molt diferents, sí. I la percepció també és molt diferent de cada país. I clar, segons quins països, potser dius, no, és que es tenen que fer les coses així i les 32 hores que ets eficient al 100%, i aleshores sí que tens aquesta productivitat.
Sí, aquí hi ha també un tema molt cultural de tot plegat, no? Jo aquest estiu passat vaig estar amb el nen de vacances a Japó. I clar, tots tenim unes idees molt preconcebudes del que és Japó. I després, quan parles amb la gent d'allà, t'adones que, per exemple, són bastant ineficients. I tots tenim la versió contrària, no? Però clar, com allí hi ha una certa tradició de que tu no pots marxar abans que el teu cap, perquè queda malament, doncs clar, tu entres a treballar a les 7:30 fins que el cap marxi. Això és la norma, no? Allí no és escrita. Però tens el problema de que el teu cap no arriba a l'hora que arribes tu. Arriba molt més tard que tu. Saps què passa? Aquelles 2 hores, o hora i mitja, o el temps que... Pues la gent que fa? Pues Instagram, TikTok, passejar per l'oficina... Quan ve el cap, sí que aleshores t'hi poses... Fins a... Però, clar, si mires la productivitat, és el que dius tu, no? Treballa moltes hores, però potser n'hi ha algunes que no són operatives. I sumes, no? El computador...
Això passa molt per aquí, eh?
Sí, sí, bueno, no, per això et dic que el tema cultural també s'ha de considerar moltes vegades, que no és el mateix les 32 hores que dius tu de Bèlgica que les 40 o 37 i mitja hi poden haver a Espanya... o les 80 hi poden haver, no sé, pues, per dir alguna cosa, a Estats Units, no? Vull dir, el nivell aquest s'ha de mirar i no sé tan directament mirar la dada, no? 40, 32, 20, no, no. Escolti, analitzem el que hi ha darrere, no?
Sí, totalment.
Del que deies tu, Gimaria, potser la millor productivitat era la que tenien els paletes potser fa 25 o 30 anys enrere, que potser feien un fotimer d'hores, però comparant, dius...
A tant el metro.
Quants metres han fet aquesta gent i quan fan els d'avui? Tinguin en compte que tenen millor tecnologia i altres recursos,
sí,
que a l'època,
sí,
no tenien.
Sí.
No avancem, no? Potser
recolem. No, al revés, anem enrere.
Bueno, el que hi havia aquí era un model molt més americà, per dir-ho així,
sí.
I ara és el que deia jo, que a Europa, diguem-ne, s'ha socialitzat en aquest sentit, no? de molt. I ara, esclar, quan compares amb altres economies que no tenen aquest pensament, i l'exemple l'estem veient ara clarament als Estats Units, vull dir que s'estan calçant els funcionaris i sense molts miraments, o vas a determinats països asiàtics...
Ja no parlem de la Xina, eh?
No, perquè anava a dir-te, parles de Corea, no cal tampoc anar a Xina, però vas a Corea, o a aquests països, on realment és igual si treballes X hores, o parles amb gent que està aquí, que venen de fora i et diuen, hòstia, 2 dies de festa, si a mi no em calen, no? Jo vinc d'un lloc que no em feia cap dia, o sigui, amb un em sobra. No? I tot això, al final, són situacions que en un món globalitzat et penalitzen. I clar, perquè com no ho pots homogenitzar, no? Doncs, si no estàs al mateix ritme que el que tens al costat, això et penalitza, no? I això ho veus a qualsevol entorn, i a vegades en l'entorn econòmic et costa més de veure-ho. Però tu que has estat esportista professional, tu ves el ciclisme, no? És a dir, clar, si o vas igual que el del teu costat o et quedes darrere. Si et quedes darrere, perds molt temps, no? I això és així. I per tant, o pedaleges més fort o et fas fotre, perquè ningú vindrà a ajudar, no? I això molt de vegades ho veiem amb coses que són molt més lúdiques o òbvies,
sí,
no?
Sí. No, quan... no, però fixa't tu, les grans marques on produeixen,
sí,
on fabriquen.
Sí.
Sí, on hi ha un cos de producció.
A Corea, Panamà, Xina... Clar, és que...
Sí, però això... Però
perquè si no podrien ser competitius.
Sí, però aquí ens fem trampes al solitari. Per això és aplicable al sector primari, no? Que arribes a acords amb determinats països on no hi ha cap mena de filtre ni cap mena de control en moltes coses, i aquest producte tu després l'acabes important. I, en canvi, el productor d'aquí l'estàs matxacant a un munt de normes i un munt de burocràcia. I penses, bueno, escolti, jo sé, perquè jo vaig estar escoltant... L'acord que s'havia arribat amb el Mercosur, que em va dir, vale,
sí.
Sembla molt bé, diu, però escolti, els controls que m'està aplicant vostè a mi, amb el que menja, amb el que se'ls dona, o les condicions que tenen, per què no m'aplica allà també, no? Perquè igual no serien tan competitius aleshores, no?
Home, és clar.
I clar, va dir, no, allà, és igual, Allò és passar el clau per la cabota, no?
I anem tots... Sí.
Hòstia, però dic, moltes vegades el que et dic, ens falta anar a un anàlisi molt més profund per veure que no tot és tan naïf, no? O tan maco.
Parlant d'anàlisis, bueno, a Escaldes hi ha hagut un canvi de requalificació de les zones amb les terrasses, amb els locals de restauració. Alguns han incrementat un 40% el cost de tenir una terrassa. Dius, clar, ja es pot entendre que hi ha un malestar, doncs, per als professionals del sector, que dius, ah, caram, dius, passar de, per dir alguna cosa, de 2 a 4.500 o de 3 a 7.000 euros una terrassa, dius, això indirectament també repercutirà en l'inflació i en el cost de la vida.
En els costos finals hauria de... És a dir, aquí és com tot, no? O va contra el teu marge, si t'hi cap, no? Bé, això és com tot, no? Si hi ha molta competència, però si no hi ha molta competència, al final això ho acaba pagant el consumidor. Jo també es parlava dels impostos que estava posant Trump, no? Si al final ho acabarà pagant l'usuari final, no t'enganyis. O sigui, qualsevol guerra d'aquesta l'acaba pagant l'usuari final. Per què? Pues perquè el marge és limitat, no és infinit, és finit. Per tant, en algun moment això ho acabes traslladant.
És que tu compta una terrassa, clar, l'avinguda Cardemany, pues, per això et passa Escaldes, no? Sí. L'avinguda Cardemany, clar, hi ha un pas de gent, de persones, que és important. Mm-hmm. Molt més important que si tu estàs a la plaça Coprins, pues, per exemple. Sí. Perquè, clar, ja has d'entrar, ja estàs més apartat i no clar. Vull dir, tampoc no, aquella plaça tampoc no té res d'especial, que diguem-ne.
Em fa part, la plaça Copríncips, aquesta...
Sí, clar. Però el cas és de que cobren, no sé si 46 o 48 euros, no?, el metre quadrat.
No tinc la dada, no...
Hi és, eh? Clar, o sigui, el lloc més car de tot Andorra. Però clar, tu dona't compte, una taula, la taula sol fa un metre quadrat, pràcticament. Ara posa les cadires, posa... Clar, a quant has de vendre, i això mensual, eh? A quant has de vendre la consumició perquè et surti rendible? Mm-hmm. Sí, no fem unes places d'aquestes fantasmes que no hi haurà ni una cadira ni una taula. I és que... Jo penso que amb aquestes coses els comuns també haurien de mirar, eh? Perquè els negocis costen molt de mantenir i hi ha preus en aquest sentit. Clar, és que després diuen, els pisos són cars. Sí, cony, hosti, i les taxes comunals? Mm. L'ocupació de la via pública, és que tu fas un edifici, l'ocupació de la via pública és que és un munt de diners. La grua, les tanques, el no sé què, el no sé quantos... Clar, estàs 2 anys ocupant la via pública. Vols dir que cal cobrar tant? Que tot això repercuteix amb el preu final que paga el consumidor? El consumidor que cobra el salari mínim, justament?
Sí, no, però el problema és que tot el tema impositiu al final és molt llaminer. Llaminer perquè saps que entre cometes, això sí que pot ser infinit, no? Perquè al final la gent acabarà pagant perquè no li queda un altre, no? I si em puges a l'ISI, pues hauré de pagar. Si em puges a l'ISI, és que jo soc assegurador, també pago ISI encara. I vull dir, però clar, si a mi me'l poses, no tinc alternativa, l'acabaré pagant. Si em poses una taxa comunal, l'acabaré pagant. Si em puges la ITB, pues l'acabaré pagant. No et queda una alternativa. Aleshores, moltes vegades es peca del que dius tu, no? D'aquesta visió més de recaptatòria, no?
Home, el comerç, que va per zones, per exemple. Hosti, jo l'Insal pago el mateix que el centre de la Massana.
No té cap sentit.
No és normal.
Sí, que hi hagi una sectorització més...
Home, clar, no és normal, perquè no hi ha la mateixa capacitat de moviment a la Massana que a l'Insal. Per tant, vull dir, això és que no...
Del que diu Gemma Maria, a més, pot ser contraprudent per al turisme, perquè dius, si tu vols tenir un turisme que estigui còmode, que trobi agradable, doncs, passejar-se per roques centrals, o la Massana, on fos, mira, una terrassa, prenem alguna cosa, tal, això et genera, diguem, també una recaptació indirecta en pernoctacions, en impostos, en altres coses, no? Si el cost és massa elevat, el restaurador ja pues, trec la terrassa.
I a més són negocis... Reduint, fan de vegades terrasses ridícules allà, la gent apretats. Sí. Clar, és que no...
I després, per mi hi ha un altre factor a considerar, que és el que deia el Josep Maria. Són sectors que són intensius en mà d'obra. És a dir, amb treballadors. No és allò que és... Hi ha un robot que m'ho porta. Igual acabarem amb robots, però a hores d'ara tu tens un restaurant, qualsevol restaurant, i la terrassa t'implica mínim un treballador més.
Sí.
Treballador més, que si treballes, tens obert 16 hores, ja són dos treballadors mínim. No? I igual has de tenir un tercer perquè hi ha festes o hi ha ponts o hi ha vacances o tanques. Tot el... És a dir, si ho poses tot en aquest escenari, ja no solament és la despesa pròpia del metro quadrat, és tot el que implica l'enllumenat, el manteniment, l'assegurança... Ja? I penses, ostres, igual amb alguna cosa sí que podríem ser una miqueta més... més moderats. No?
Sí, ara del que dius, Enric, em ve no el càlcul invers, però dius, mira, si ja tinc dificultats per tenir un cambrer, plantilla al meu restaurant, tinc terrassa, tinc el servei interior, la gent doncs, no és que no estigui contenta, però a vegades doncs, sí que hi ha moments tensionats. Em suprimeixo la terrassa, m'estalvio uns calés de la terrassa, m'estalvio de tenir una persona més en plantilla o aquesta persona en plantilla que tenia dedicada a això, o les dues, les tinc al servei d'interior, milloro el servei interior, facturo el mateix, o potser fins i tot més, i tothom estarà content.
Sí, bueno, és que al final has de fer aquest anàlisi.
Però qui perdrà serà el comú.
Sí, correcte.
Clar, sí. És que al final estigues tan d'acord que al final es trenqui, perquè és que els números no surten. No surten.
Sí, això són... Això, diguem, això sobretot en el que són sectors molt intensius de mà d'obra, s'ha de filar molt prim amb aquestes coses. Perquè, a més, aquí hi ha diferents impactes, perquè suposant que aquesta persona no la recol·loques a dins, sinó que al final l'acomiades perquè pues, no la necessites, pot ser una... Clar, després suma que tens un límit. 100 restaurants que treuen les terrasses i hi ha una persona... Pues ja tens 100 persones més que han de buscar feina. I això també et repercuteix en tema d'impostos, tema de consum... Vull dir que moltes vegades, per això dèiem abans, lo de, si ets capaç de pujar el salari mínim, no? pujar la productivitat, no? La producció, ostres, faràs que l'economia llueixi més, no? Tots, perquè si tens més cèntims, doncs igual aniràs al cinema i després aniràs a fer doncs una hamburguesa, no? Un Frankfurt, que igual d'altra manera no ho fas, no? Perquè vas molt curteta. Una estadística, em sembla que era a Catalunya, que deien que em sembla que és un terç de les famílies no es poden permetre el luxe de tenir despeses imprevistes. I no sé si era, em sembla que era un 20% vivien per sota del llindar de la pobresa. Estem parlant Catalunya, per posar la dimensió. No sé exactament si aquestes dades aquí s'han aplicat algun dia, però clar, tenir una població que un 30% no es pugui permetre un encostipat, un refredat, potser és que les coses no les estan fent bé, eh? I això parlo de l'ahir del sud, que igual aquí no sé si... És...
No, i aquí pot ser una miqueta menys, però també va sortir una dada d'aquestes, eh?
Per dir que no tinc el cap de dades...
Que no podien fer front amb una despesa imprevista. De 2.000 euros, per
això,
exemple.
Per això dic, clar, aleshores, ostres, estem parlant de que estàs realment vivint el dia a dia. I, ostres, et pots permetre el luxe de que aquesta gent acabin caient?
Home, fixa't el que ha passat amb la dama a València, per exemple. O sigui, tens gent, famílies, que estan dormint en una tenda de campanya perquè no poden anar a llogar un altre pis en una altra zona.
Sí, tal qual.
I s'han quedat sense casa i bueno, estan dormint al carrer.
Sí.
Sí, molt, molt trist i n'hi ha per llarg perquè que vagi millorant, perquè aquí hi ha hagut moltes diguem, deficiències en organització. I tant de bo que es pugui arreglar el més ràpid possible, però encara n'hi ha per llarg. Una cosa que ha tornat a l'actualitat és, es parla doncs, de fer una transició cap a una agència tributària única, perquè clar, doncs, comuns, agència tributària, tal, són molts punts de absorció d'impostos doncs a Foc i Lloc i altres, i clar, tot va sectoritzat i teniu tot en un lloc.
Sí, però han de fer-ho bé, perquè jo estic d'acord amb això, però han de fer-ho bé i s'han de repartir després els diners puntualment, perquè si no això pot crear tensions de caixa. Però si ara vas a fer una declaració a tributs perquè t'agafin el telèfon ja és impossible, envies un email per demanar cita prèvia i t'hi pots trigar una setmana que et donin la contesta. Vull dir, jo penso que tot això està molt ben fet, perquè si no pot ser un caos tremendo. Però aquesta seria la solució, igual que molts altres serveis, que es poden mancomunar, o sigui, poden ser serveis únics. Servei de circulació, per exemple, en lloc de 7 serveis de circulació, perquè no en fem un de nacional. Pagat igualment per tots els comuns, però és que ara que, per exemple, hi ha una, un acte amb una certa parròquia que hi han d'acudir 40 persones, tu no tens 40 guàrdies, a la millor, pues, bueno, pues els pots moure més, justament ara que fan una formació conjunta, i jo penso que igual que s'ha fet amb la neteja, igual que s'ha fet amb moltes altres coses, hi ha serveis que s'haurien d'unificar, participant-hi tots, proporcionalment, evidentment, però s'haurien d'unificar i es guanyaria molt, serien més eficients.
Tu que has sigut cònsol de la Massana, Joan Maria, clar, del que dius després, no diria que vindran les rivalitats polítiques, però les possibles divergències entre cada comú, diu, escolta, això és el meu i per què ho tinc que compartir, no?, d'una manera...
No compartir, no. O sigui, tu ja tindries la teva plantilla. És que això és... I hi ha molts sistemes. Jo, per exemple, vaig proposar que... Jo vaig ser el primer president de la Comissió Interparroquial dels Agents de Circulació i jo ja vaig proposar al cap d'un any ja vaig proposar que l'ideal seria unificar els serveis.
Et van dir de tot, segurament, no?
Sí, però després, ja al segon mandat, cap al final del segon mandat, doncs la Rosa Ferrer o el Toni Martí, la Rosa Ferrer ja ho va proposar, també. Ja va dir, mira, i el Toni Martí ja no estava tan en contra. Clar, o sigui, busques un director general i després, evidentment, hi ha d'haver un cap a cada parròquia. Però avui dia són diferents, no és... dos persones, dos alts comandaments a cada parròquia, més tots els altres, no? Oficials, suboficials, en fi, caporals, etcètera.
Del que diu Joan Maria és una miqueta la dita que els visionaris la gent mai els entén. O sigui, no?
Sí, mira, que haguéssim fet cas a l'excap de govern, el Marc Forner, tindríem ja el metro i no hi hauria aquest cacau que tenim ara.
Doncs sí, és una d'aquestes visions.
No, o el sistema impositiu que predicava l'Òscar Ribas, amb obertura econòmica ja en aquell moment.
No, jo estic d'acord amb el que comenta el Joan Maria. Aquí l'únic problema és que al final la teoria és molt maca, però el problema és que darrere hi ha persones, no? I ara entraries al tema polític que comentaves tu, que això s'ha vist a Espanya amb la Dana, que és tan absurd com una situació greu. S'han acabat tirant els plats pel cap als partits polítics, no? Aviam qui ho ha fet pitjor i qui no ha fet perquè políticament no m'has volgut ajudar, no? Aquest és el problema, no? Que a vegades es perd aquesta... Sí, s'hauria de fer de manera molt professional i a independentment del color polític que tinguessis, de qui estigués allí, qui no estigués allà, la persona que ho gestionés fos algú que fos, diguem-ne, independent i fos un professional com demana. I aleshores, a mi m'és igual si mana... el blau, el taronja, el vermell, el gris o el negre, se me'n refot.
Sí, és que hauria de funcionar,
com una empresa, diguem-ne, privada, no? Que al final has d'anar a un... has de tenir un mandat, el mandat te l'ha de donar qui sigui, perquè clar, però un cop tens aquest mandat, deixa fer. I ara ja m'és igual qui mani, qui no mani, qui estigui, qui no estigui, ho has de fer bé. I això seria aplicable a moltes coses, perquè al final la burocràcia ho complica tot molt, i al final et fa perdre, no? Dins d'aquest mare magnum d'ara, jo recordo el famós foc i lloc a l'època, no? Que tu t'havies de anar al comú, però t'havies d'anar de baixa amb un comú i apuntar-te a l'altre comú. I dius, hosti, però igual això amb un sol tràmit ho puc fer no sé on.
Ara ja es fa.
Jo recordo el passat, no? Sí. Però tu a vegades no te'n recordaves i anaves a un lloc i estaves als dos llocs i no podies estar perquè no... Sortia, i dius, hosti, clar, jo em pensava que si em dono dalt d'aquí... automàticament m'he donat de baixa. Ja.
Per això hi havia també el desgavell aquest.
Sí, per això dic.
De quants ciutadans
de quan som. No? Però coses que tu com a ciutadà igual no entens, no? Vas a simplificar, no? Si has d'anar als dos comuns, ara vas a demanar hora, has de fer els tràmits, hòstia, al final passes una setmana, no?
Sí.
Sí, són coses que, bueno, això a Lituània, per exemple, és una miqueta un exemple a nivell d'Europa de l'agilitat que tenen a nivell de tràmits digitalitzats.
Tot,
o sigui...
tot digitalitzat. Mm.
Digitalitzat. És curiós com molts països del ex-bloc de l'est han fet una transició, diguem, a modernitat i adaptabilitat, a estar al nivell o a superar el nivell d'altres països, diguem, més antics, diguem, dintre d'una democràcia que no tenien ells.
Sí, però aquí hi ha dos factors que ajuden, El primer és el tamany, que això nosaltres aniria bé, perquè per tamany això ho podríem fer, i segon és que comences de zero. I construir des de zero és molt més fàcil que no intentar arreglar el que ja tens. Això t'ho dirà qualsevol constructor, que és més fàcil fotre un edifici terra i aixecar-lo de nou que no voler arreglar un edifici que tens dret.
Sí, això de les reformes és el més complicat.
No, sí, perquè has de començar per reformar la mentalitat de la gent.
Sí.
I això a vegades és el que costa més. Enric Sorribas, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Passa un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Gemma Maria, gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Igualment. Passa un bon cap de setmana igualment. Nosaltres aquí a l'estudi us desitgem un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.